Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Comissió Europea ha demanat avui coordinació i proporcionalitat als 27 estats membres a l'hora d'adoptar mesures per combatre el coronavirus. L'eclosió de casos els últims dies, segons les últimes dades, amb 5 morts i uns 250 infectats, han convertit Itàlia en el país europeu amb més afectacions pel Covid-19 i ha disparat les alarmes a Brussel·les. El principal temor és que els governs dels 27 decideixin unilateralment suspendre Schengen i tancar les seves fronteres, cosa que de moment no s'ha produït. I tenim una notícia que hem sabut fa pocs minuts i que ens arriba des d'Alemanya. Més de 30 persones, entre elles alguns menors d'edat, han resultat ferides avui en un atropellament durant una marxa de carnaval al municipi de Wolfsmarsen, al centre d'Alemanya. Fonts de la policia de la localitat han dit als mitjans que l'acció ha estat intencionada. Alguns testimonis citats pel diari regional HNA diuen que han tingut la impressió que l'home s'ha dirigit a tota velocitat cap a la multitud i que anava principalment cap a on hi havia nens. El conductor ha estat detingut. Es tracta d'un home de 29 anys de nacionalitat germana. Els fets han passat cap a 3:15 de la tarda, en plena celebració, com dèiem, d'aquestes tradicionals festes de Carnestoltes. I destaquem, a més, que seran 8, finalment, els representants de la part catalana que formaran part aquest dimecres de la primera taula de diàleg amb el govern espanyol. Quim Torra, Pere Aragonès, Jordi Puig-Neró, Alfred Bosch, Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Josep Rius seran aquests membres de la Comissió Catalana. Per part del govern espanyol ja es coneixien els noms: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias. I ha començat avui a Londres la vista oral per decidir si s'extradeix el fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units. Aquest judici es farà durant tota la setmana i després s'interromprà perquè les parts tinguin temps de reunir més proves. Assange podrà apel·lar al Tribunal Superior de Londres i després encara al Suprem del Regne Unit. Un llarg camí encara per aclarir si la justícia britànica admetrà l'extradició demanada pels Estats Units a partir de l'acord que els dos països van signar l'any 2003. Un apunt cultural: el col·leccionista Rafael Tous ha donat al MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, la seva col·lecció d'art conceptual, gairebé 1.000 peces que passaran a formar part del fons del museu. S'ha presentat avui la donació a la mateixa Pinacoteca i el seu director, Ferran Barenblad, ha qualificat d'extraordinàries i úniques les obres d'aquesta col·lecció. Acabem aquest informatiu recordant que la Basílica de la Sagrada Família acollirà diumenge vinent a partir de les 6 de la tarda l'Eucaristia organitzada per l'Arcabisbat dins la iniciativa Sent la Creu, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella i amb la presència aquest any de la Creu de la República Centreafricana, amb el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, que explicarà el seu treball contra la violència en aquest país, fins i tot fent d'escut humà. Aquest acte serà transmès en directe per Ràdio Estel, com dèiem, diumenge a les 6 de la tarda. Però si voleu anar-hi personalment, es poden adquirir invitacions, recollir-les gratuïtament, des d'avui fins divendres, de 10 a 2:15 i de 5 a 8 a la parròquia de la Sagrada Família, al carrer Sardenya 18 de Barcelona, i als menors de 30 anys, els joves, al Secretariat de Pastoral amb Joves al carrer Villarroel 81, també a Barcelona, en aquest cas a la tarda de 5 a 8. Des d'avui, com dèiem, i fins divendres. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem d'educació i del nou decret de concerts educatius anunciat per la Generalitat. Abans, el pensament del dia. Avui, un pensament del dia que tenim amb la biblista i secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya, Concepció Huerta.
Ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans. Aquestes paraules del Papa Francesc connecten amb un dels principis de la doctrina social de l'Església, el de participació, que s'expressa essencialment en una sèrie d'activitats mitjançant les quals, com a ciutadans, com a individus sols o associats amb els altres, nosaltres contribuïm a la vida cultural, econòmica, social i política. Relatiu a la vida política, en poc temps els catalans hem estat convocats dues vegades a expressar el nostre parer relatiu a les institucions de govern del nostre poble. Un cop més, participem i amb responsabilitat i fem-ho cercant el bé comú. Tenim present que només el fa possible el respecte dels drets humans viscuts a nivell personal i el respecte dels drets dels pobles, els drets humans viscuts a nivell comunitari. I proseguim compromesos amb la nostra societat, que cerca un major grau de llibertat, de justícia i de benestar. Siguem en aquest poble, dins d'aquest poble, la sal i la llum a què es refereix Jesús. Això és imprescindible. Si nosaltres no la hi posem i la projectem, qui ho farà?
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dimecres 26 de febrer, les vespres de dimecres amb Marcel Caselles i convidats. Dijous 27, Joana Gomila i Laia Vallès presenten el disc Paradís. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 82 34. 93 449 82 34. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Si fa gairebé dues setmanes parlàvem del nou projecte de decret d'admissions de la Generalitat, avui volem aprofundir en una altra mesura anunciada la setmana passada pel mateix Departament d'Educació. És el nou decret de concerts educatius, que torna a provocar una reacció crítica en una part important del sector, sobretot les escoles concertades i les associacions de pares i mares, entre altres institucions. El projecte avançat dijous passat per la Generalitat preveu que perdin el concert aquells centres que no tinguin un 60% de l'alumnat del propi barri. El departament també revisarà les quotes que paguen les famílies si considera, diu, que són injustificadament elevades. A més, es retiren els ajuts a centres que segueixin el model diferenciat per sexes, sota aquesta ja vella acusació de segregació. Tot i que el govern català reconeix l'infrafinançament i el quantifica amb 145 milions d'euros addicionals sobre la concertada, el decret no va acompanyat d'aquesta dotació econòmica. Per exemple, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que escolaritza 2/3 de tota la concertada i un de cada 4 alumnes en total a Catalunya, lamenta que la Generalitat no posi solució a la manca de finançament, com ja ha dit altres vegades, alhora que recorda que el tant per cent d'alumnat per barris o territoris no el pot triar ni l'administració ni la mateixa titularitat del centre, sinó les famílies. La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures, la FAPEL, considera per la seva banda injusta aquesta mesura perquè ataca directament, diu, la llibertat d'elecció d'aquestes famílies. Assegura que el model d'educació diferenciada és vàlid a molts llocs del món, també a Espanya i a Europa, i anuncia recorregut jurídic per defensar-lo. Des del govern, la directora general de Centres Concertats i Privats, Pilar Contreras, justificava el decret a partir del fet que l'escola ha de ser el reflex del que és el seu entorn. Assegura, a més, que els centres d'un barri on hi ha un 30% de famílies amb situació econòmica i social desfavorida ha de reflectir-ho, i així ho justifica. Després del decret d'admissions, a partir del qual la comunitat educativa ha demanat diàleg abans que el govern l'aprovi, ara anem pel mateix camí, segons sembla. Des de l'escola concertada i molts pares i mares amb diverses associacions es reivindica cada dia amb més força un respecte total a un principi bàsic que tots coneixem. És el de respecte a la llibertat d'elecció per a les famílies. Recordem, no ens cansarem de fer-ho, l'article 27 de la Constitució espanyola i molts altres preceptes legals que consagren un valor que es refereix a la tria d'acord amb les pròpies conviccions, les de les famílies, no les de l'administració o una societat que pretengui tenir un pensament únic. A Catalunya, però, sembla que tenim a la vista un horitzó d'entrebancs i dificultats que se sumen a les sempre complexes realitats socials i estructurals. En parlem avui amb tres col·laboradors que últimament hem molestat sovint perquè vinguin aquí i els agraïm molt la seva presència. D'una banda tenim Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També gràcies i bona tarda a Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures, la FAPEL. Bona tarda. Per partida doble, perquè sé que aquest matí també els meus companys del programa Primera Hora l'han entrevistat.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com està?
Molt bé.
I saludem també en aquesta ocasió Ramon Homs, president de l'Associació Europea d'Educació Diferenciada i director del Col·legi Xaloc de l'Hospitalet de Llobregat, entre altres tasques. Em sembla que també pare de família...
No, en aquest cas no, disculpi, compromès
pare de l'educació,
sí,
eh?
Això sí.
Bona tarda, disculpi,
bona tarda.
Que ara, com que han anat venint representants de diferents entitats, ara els situa tots a les famílies. Bé, el decret de concerts, que ja havia anunciat el conseller Josep Bargalló setmanes enrere, quan havien presentat l'altre, el tenim aquí amb un to que sembla d'exigència, o no sé si dir d'acollar a les escoles concertades, principalment, si vol començar el senyor Mateo.
A veure, el decret de concert regula quelcom que és essencial en aquest aspecte de les escoles concertades. Precisament és el propi instrument que posa a l'abast de les famílies aquest accés a l'educació gratuïta en l'exercici de la llibertat d'elecció de centre. En tant que afecta directíssimament a una de les qüestions fonamentals, el que entenem és que ha d'existir un consens perquè això pugui dur-se endavant sense necessitat de més gran conflicte. És cert que se n'ha parlat a l'administració, és cert que han tingut diverses reunions, però els temes crucials no s'han acabat de tancar. I ara ens trobem amb alguna sèrie de preceptes que certament pensem que no són del tot ja no positius, sinó molt negatius per l'escola concertada.
Per exemple, això del 60%, per què vostès no hi estan d'acord?
Bueno, no només el 60%, després en tot cas ho podem determinar. Hi ha un article que el que determina és el que seria la renovació dels concerts. La renovació dels concerts fins ara s'ha fet de manera pràcticament automàtica. En quin sentit? En que si el centre mantenia les condicions per les quals hi va accedir, sobretot tema d'autorització, el centre mantenia l'autorització, i d'altra banda hi havia consignacions pressupostàries, que en principi sempre han hagut, i no havia incorregut en cap element, en cap falta molt greu per la retirada del concert, la renovació era automàtica.
Això, perdó, parlem d'articles de la llei d'educació actualment vigent.
Actualment existeix.
Sí, a Catalunya, sí.
És una norma bàsica que afecta a tot l'Estat.
Uh-huh.
Aquest nou decret posa altres condicions diferents d'aquestes o noves com aquestes, com per exemple aquesta necessitat de que hi hagi com a mínim el 60% de l'alumnat escolaritzat que sigui de la zona on està el centre, però també que existeixi un percentatge d'alumnes amb necessitats educatives específiques amb la proporció que determini el departament tenint en compte una mitjana que determinarà el departament, o que els alumnes amb aquestes necessitats educatives específiques hagin pogut accedir a les activitats extraescolars complementàries i als serveis sense que existeixi una discriminació per motius econòmics. També, per exemple, que en aquesta qüestió hi ha l'altre impediment és que aquest accés tant en aquestes activitats com al transport escolar, escoles que estan apartades o allunyades i que necessiten d'un transport escolar, els alumnes hagin pogut accedir a aquest servei de transport sense que hi hagi cap mena de discriminació per causes econòmiques. El tema dels preus de les activitats complementàries, que no ha de ser superior a una mitjana que també determinarà el departament, tenint en compte la mitjana dels centres, i el principi de la coeducació a través de l'escolarització mixta. És a dir, són 6 o 7 condicions que no existien fins ara i que el departament
l'administració les vol determinar
en el nou decret. Amb la peculiaritat, i per nosaltres també molt preocupant, de que alguna d'aquestes qüestions, com per exemple aquesta participació de l'alumnat en les activitats o serveis sense barreres econòmiques o el transport escolar, ha d'haver estat durant el període de vigència extingit. És a dir, això s'aplicaria amb efecte retroactiu, no a partir del moment que s'aplica la norma, sinó a partir d'aquest moment que encara no és en vigor. Clar, això és preocupant, perquè tot això, hi ha algunes coses. Nosaltres estem d'acord, del tot d'acord, en que aquests alumnes l'oportunitat de poder escolaritzar-se en igualtat de condicions és indiscutible. Amb això no hi ha cap mena de discussió. El que passa és que moltes d'aquestes mesures comporten unes repercussions econòmiques que el propi decret reconeix, i també el projecte de decret d'admissió també reconeixen, que necessiten uns ajuts de l'administració perquè no hi hagin impediments econòmics, i resulta que quan mires la memòria econòmica del decret de concerts, fins i tot la quantifica, i estem o no d'acord, nosaltres no estem d'acord amb aquesta quantificació, però bueno, és un pas endavant amb el sentit de que ja han fet un esforç de, com a mínim, reconèixer que hi ha infrafinançament i ho han quantificat, però resulta que després, a l'hora d'aplicar-lo efectivament, ni hi ha calendari d'aplicació, ni hi ha compromís, per tant, és zero. Però se'ns exigeix.
Clar, aquest és el tema. D'una banda, hi ha unes intencions de l'administració que en si mateixes poden ser bones, però, d'altra banda, es veu aquest punt com de fricció amb els centres concertats, no? D'exigir-los, no, i després de determinar des de l'administració coses que potser, com vostès diuen, corresponen a les famílies.
I amb les famílies, precisament, perquè tot el que està dient el Miquel en aquest moment, al final acaba recaient les famílies sí o sí. És a dir, de forma directa o indirecta, tot aquest infrafinançament, tota aquesta no financiació de tots aquests serveis que ha de garantir el centre concertat, acaben recaient a les famílies. És a dir, el centre no té més ingressos que els que té per part de la petita part que rep del mòdul de concert a través de les despeses de funcionament, diguéssim, i les quotes o els diners o les aportacions que les famílies fem a l'escola. Per tant, tota aquesta despesa la cobrim les famílies. És a dir, el departament compta que bueno, hi ha un terç de la població de Catalunya que correrà amb aquestes despeses i es queda tan ample. Mm-hmm.
Sí, senyor Ramon Homs, sí. La seva visió inicial.
A veure, jo penso que hi ha una cosa que ens ha com deixat una mica perplexes als centres, que és aquest reconeixement, no?, que l'aportació que fa el govern doncs, no és suficient per mantenir els centres en marxa, i que d'alguna manera doncs, es reconegui que són les famílies les que ho han de, no, les que han d'acabar de cobrir, però se'ls hi retregui precisament que hagin triat un model en el que elles han de pagar més, no? Que a sobre, diguéssim, se'ls culpabilitza com si generessin aquestes famílies una segregació escolar, i precisament penso que són part de la solució als problemes que té avui el país, no? És a dir, que hi ha un grapat de famílies no petit que està fent una aportació, diguéssim, més enllà del que tocaria per tenir una educació de qualitat, i resulta que se'ls hi retreu això i, a més, se'ls hi vol retallar la seva possibilitat de triar el model de centre que més els agradi, no? Jo penso que això ha descol·locat molt...
No, és més, jo crec que el decret de concerts que ara està, diguéssim, amb informació pública, tenim un problema, em sembla a mi, molt clar, i és que aquesta quantificació que explicava el Miquel ja es podria haver esperat que el pacte contra la segregació, la comissió que està estudiant el cost de la plaça, digués exactament, o més o menys, quina és aquest cost de la plaça, i per tant quantifiqués d'una manera més objectiva quina és aquest infrafinançament. Però al final les famílies som això, vull dir, cornuts i paga el beure, és a dir, no em deixen triar, limiten constantment els nostres drets de triar escola a través d'aquesta, primer, la zonificació, que a nosaltres ens sembla parcialment font de una de les fonts de segregació. Ens limita a través d'aquest 60% que posa com a manera de en fi, com a mesura d'aquest nou decret. I, a més, altres mesures que limiten extraordinàriament la llibertat d'elecció de les famílies. I, a sobre, hem de pagar tot. Ens sembla bé el tema de la segregació, de solucionar-lo i de posar-hi les mesures corresponents, les escoles ens hi han de posar, les famílies també, tenim la nostra responsabilitat amb això, però evidentment necessitem que algú ens ajudi, si no, això no va enlloc.
Sota el paràmetre de la segregació, que és un mal que tots compartim, segregació per classe social...
Sí, sí, socioeconòmica.
Socioeconòmica, sí. Però es posa aquí també la de sexes, la diferenciació, com bé, si fos el mateix.
Bé, estem amb el mateix. És a dir, al final, el dret de les famílies a triar un model educatiu, sigui un o altre, si és un model vàlid, si és un model que no està en contra dels drets humans, si és un model que respecta una sèrie de normatives, de drets, doncs, i per què no? La pregunta sempre, jo, és per què no? Per què no poden tenir concert aquestes escoles?
Clar, l'administració fixa aquesta quota del 60% del barri, segurament en virtut de la necessitat d'articular o de modelar cada any el que són les admissions, que moltes vegades poden tenir certs desequilibris, ja ho sabem. Però, en tot cas, segurament això fa pensar que la llibertat de les famílies queda sotmesa a aquest criteri, no? El criteri de posar una quota.
A veure, no podem
perdre... Una quota de percentatge, parlo, eh? Sí, disculpi.
No podem perdre de vista que el mecanisme de la programació escolar és cert que és una competència de l'administració. Això ningú no ho discuteix, perquè està recollit a les normes i és una qüestió que s'ha de fer servir, s'ha d'utilitzar, sempre de manera objectiva i complint el que són els principis bàsics d'aquesta programació, que és harmonitzar el dret d'educació a tothom, una educació universal, perquè tothom que necessiti estar escolaritzat no trobi les traves, però harmonitzant-lo amb els drets que tenen les famílies, les titularitats, dins d'aquest àmbit educatiu, que són els drets de direcció i creació de centres pel que fa a les titularitats, i és el dret d'elecció de centre dins de les limitacions lògiques materials que té el sistema. Al final hi haurà algú que no podrà anar a aquella escola perquè simplement no hi ha prou places per tenir-la, això és lògic, però complir amb aquest principi de dret de llibertat d'elecció de centre. Clar, si aquesta programació se'n va per altres qüestions o té altres paràmetres, doncs això és complicat. I és cert que la LEC determina que les necessitats d'escolarització, una d'elles és complir amb un percentatge d'alumnat determinat que marca l'administració. Però per què un 60%? Per què no un 40%? Per què no un 10%? Per què no en funció de cada realitat, de cada territori sigui així? Per què no en funció de la demanda? Hi haurien moltes coses per discutir que ens haurien d'apartar de l'arbitrarietat de l'administració a l'hora de prendre aquestes decisions.
Sí, potser una de les coses que més preocupa d'aquests dos decrets és la inestabilitat que provoquen el sistema. És a dir, nosaltres ara mateix tenim patint el professorat perquè no té la seguretat de que les línies escolars que ara tenim concedides es mantindran. Les famílies perquè pensen que l'administració en qualsevol moment pot retirar els concerts en els centres. I els centres mateixos, que jo penso que aquí a Catalunya doncs, el sistema educatiu en bona part ha sigut un model d'èxit gràcies a la creació de centres per part de la iniciativa privada i social, no? I ara resulta que l'administració ha dissenyat una mena d'artilugi que li permet en qualsevol moment canviar les condicions del joc d'una manera totalment a la seva discreció. És a dir, nosaltres veiem que no estem inclosos en les taules que han de decidir aquestes coses en els municipis, que nosaltres no fem sentir la nostra veu a l'administració o si la fem sentir no és escoltada. Clar, dius, així com es pot, entre cometes, jugar el joc de mantenir en marxa un centre educatiu? Ja no dic excel·lent, sinó que sigui viable, si si tu no tens la seguretat de que les persones que contractes o les famílies que et trien, doncs l'any que ve podran comptar amb una seguretat. Creiem que el govern hauria de marcar unes pautes, uns mínims, que haurien de ser clars per tothom i que a partir d'allà doncs es pogués anar construint, però els dos decrets deixen d'una manera molt difusa, els que els heu llegit i estudiat, doncs crec que estareu d'acord amb mi. És a dir, sembla que hi ha unes necessitats que algú decidirà, que no som nosaltres, evidentment, ni els centres ni les famílies, sobre quan allà pot haver-hi diner públic o concert o no ser-hi. Clar, creiem que això no està ben fet.
A mi el que més em preocupa d'això no és tant... És evident tot l'urgent que és el fet de que tenim uns decrets, que tenim unes normatives que el departament vol tirar endavant sense massa consens, i el que més ens preocupa, almenys a nosaltres, és el fet de que això canvia radicalment el model. És a dir, a Catalunya portem, jo què sé, 150 anys, o 170 anys, o 180 anys, amb iniciatives socials que han tirat endavant iniciatives educatives, socials, econòmiques, sanitàries...
Uh-huh. Moltes de l'Església, i que han estat claus a l'hora de l'escolarització de les dones, per exemple.
Efectivament. Uh-huh. Però és que, a més d'això, resulta que tenim una societat que ha apostat per això, perquè l'Estat o no volia fer res, o no en sabia, o en tenia, o el que fos, però una societat que ha sigut dinàmica en el sentit de resoldre problemes reals de la societat real, de la gent de cada dia. I trencar aquest model ens sembla un problema seriós. I aquesta col·laboració público-privada entre, doncs, de concertació que funciona des de fa tants anys, és posar-la en risc d'una manera gratuïta des del nostre punt de vista.
Mm-hmm. Sí, senyor Mateo.
Hi ha aquest concepte de país, de construcció que ha fet la societat civil, les institucions d'iniciatives socials, l'Església...
Sí, poso l'exemple de l'Església, però n'hi ha moltes altres.
Sí, sí, sí. A més, també d'alguna manera està molt relacionat amb el que és el concepte del servei de l'educació, perquè en definitiva aquí darrere també pot haver un discurs de qui ha de procurar aquest servei. L'educació és un servei d'interès bàsic, d'interès essencial, que està definit com una llibertat pública. L'educació és una llibertat pública, ho diu la Constitució, ho diu l'Estatut d'Autonomia. I el que ha de fer el govern és garantir i ordenar aquest servei, aquesta llibertat. És evident que l'ha d'ordenar, sense cap dubte, però sense perdre mai de vista quins són els punts, els aspectes fonamentals de com l'ha d'ordenar. I entenem que aquests decrets, malgrat que han repetit per activa i per passiva que no és cap intenció perjudicar la concertada, que no volen en absolut treure concerts, però tu veus la lletra... I quan analitzes la lletra, crec que s'allunya molt, com a mínim, d'allò que van expressant. I sempre hem reiterat, i ho continuem reiterant, que per aplicar aquests decrets a la prèvia ha d'haver un consens. Si no hi ha un consens, això serà un desastre.
D'això precisament els vull preguntar avui, dins del nostre col·loqui, aquí des del Mirador de l'Actualitat, a Miquel Mateo, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, també a Ramon Homs, president de l'Associació Europea d'Educació Diferenciada, i a Josep Manel Prats, president de la FAPEL, de la Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures, sobre el recorregut que pot tenir ja no una possible acció judicial, sinó el diàleg previ a l'aprovació del decret. Pot haver-hi, ens ha dit el senyor Mateo, que ja han tingut converses, però pot haver-hi algun diàleg per canviar coses d'aquest decret?
Home, jo espero i desitjo que sí. Hem tingut converses i les volem continuar tenint. I ens consta la voluntat de l'administració, del Departament d'Educació en concret, per trobar-nos. Ara estem pendents de que ens citin per tornar a comentar aquesta qüestió. Malgrat que els decrets vagin continuant en el seu camí, l'administració s'ha mostrat oberta a dialogar amb nosaltres. Això no ho podem negar i ho reconeixem. El que cal veure és en quin moment tornem a seure, com no reanudar, perquè de fet no s'han trencat en cap moment aquestes converses, però bueno, començar de nou a establir aquelles qüestions que siguin línies vermelles per poder, com a mínim, intentar acostar-nos. Nosaltres estem disposats. L'administració també ha manifestat que està disposada a continuar conversant. Per tant, aprofitem aquest diàleg per arribar al consens necessari.
És un marge el que ja podem considerar fins al juny o així per aquest diàleg, o no ho sabem encara?
No ho sabem.
També pot ser que es convoquin eleccions abans del juny a Catalunya, però que això que... també podria haver. Aquest és un altre tema. No, però...
sí, crec que sí que tenim consciència de que al darrere de coses que afecten el dia a dia de moltes famílies, de molts alumnes, de molts professors, de molts pares, hi ha unes motivacions polítiques o ideològiques que creiem que haurien d'estar fora del... Bé, és evident que la política ha de parlar d'aquestes coses, però que, per exemple, els dos decrets s'hagin tramitat per via d'urgència, que només s'hagin donat, no?, em penso que són...
7 dies
hàbils per poder presentar, doncs, les al·legacions, ens sembla quina pressa hi ha, no? Segurament hi ha motius que provoquen aquesta pressa, però creiem que no ajuden a construir una entesa consensuada sobre com ha de ser el model educatiu de país, no?
Sí, sí. A més, jo faria èmfasi, sobretot a les famílies que ens escolten, en el sentit que el que dèiem abans, no?, de la provisió de serveis públics, que serien sanitat, educació, àmbit social, etc., l'educació és molt sensible, és a dir, no estem parlant d'un servei estrictament com un servei sanitari o un servei de salut, estem parlant de l'educació de les persones de demà, diguéssim, i les famílies confiem en els centres educatius l'educació dels nostres fills. És a dir, no és trivial el fet de que jo confiï en una escola o en una altra, o confiï en el sistema educatiu d'una manera o d'una altra. És a dir, jo m'hi vull implicar com a família, vull saber què s'està fent el meu fill, com estan educant, de quina manera m'ajuden a mi també a educar el meu fill. Per tant, jo penso que no és trivial que les famílies siguin alienes, això al contrari. No és un servei que on deixes una criatura a les 9 del matí i les recolls a les 4, sinó que té una profunditat molt gran.
Estem parlant de la reacció que pot tenir aquest decret, l'escola concertada, la pluralitat del sistema educatiu, sense excloure, evidentment, que hem de tenir, estaran vostès d'acord amb mi, una bona xarxa d'escoles públiques, també.
Sens dubte.
és que el que hem de fugir, perquè no, ni ho volem provocar ni volem que s'entengui d'aquesta manera, això no és una lluita entre pública i privada. Això
aquesta
no
és
cap mena de contingència que diguis, mira, és que ara nosaltres... No, simplement defensem un model perquè és el model que la societat s'ha volgut instaurar al llarg de la història i al llarg de totes les accions que s'han fet i que, a més, el nostre ordenament té reconegut des de la Constitució, des de l'Estatut, des de la LEC, ho té així reconegut. Per tant, no és cap batalla, és simplement fer servir i acreditar i fer efectius els drets que tots ens emparen, pública i privada concertada.
Mm-hmm. Sí, jo diria que la LEC... 2009, fa 11 anys ja,
sí,
va establir el que, bueno, semblava que era el més raonable i que s'ha escrit negre sobre la blanca en una llei, que és el Servei d'Educació de Catalunya, on de forma complementària l'escola de titularitat pública i la de titularitat d'iniciativa social comparteixen aquest Servei d'Educació de Catalunya. I veiem que aquests decrets el que pretenen és que la concertada sigui purament subsidiària. És a dir, passar de complementària a subsidiària realment és un canvi de model molt significatiu.
Uh-huh.
Per tant, val la pena de prestar-hi atenció.
Recordem que aquesta llei efectivament es va aprovar el 2009 amb un consens bastant ampli, no total, al Parlament de Catalunya, i que abans s'havia donat llum verda també a un pacte, és a dir, s'havia subscrit un pacte de l'educació, que una de les coses que preveia, ara fa dues setmanes el senyor Mateo ens ho recordava, és aquesta gratuïtat, no? aquest compliment d'unes obligacions financeres per part de les administracions. També tenen les seves, les escoles concertades.
El 6% del PIB, ni menys.
Sí. I ja que parles del Pacte Nacional per l'Educació, perquè és un element que s'està posant en aquests moments, s'hi està interpel·lant molt, el Pacte Nacional per l'Educació recollia com a objectiu establir la LEC, una llei d'educació.
Sí,
però és que aquest Pacte Nacional deia que l'administració havia de fer del concert un instrument per atendre necessitats d'escolarització en un marc de llibertat d'ensenyament, igualtat d'oportunitats i planificació de l'oferta educativa com garantia d'igualtat. És a dir, el que és, diguem-ne d'alguna manera, el pare de la criatura, el pare de la llei, ja està parlant d'un marc molt concret, completament acoral, que la societat vol.
Bé, doncs ara hem de fer la pausa. Ens estaríem més estona aprofundint en aquests temes. El temps és limitat. Després comentarem ja com a conclusió algunes altres qüestions que vostès considerin, senyor Mateo, senyor Homs i senyor Prats, imprescindibles en aquest col·loqui d'avui, que evidentment no l'esgotarem. Segur que tindrà continuïtat. Passen 3 minuts ja de 6:45. Una pausa, la notícia curiosa, i encara tindrem uns minutets més.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui avui sobre educació amb Josep Manel Prats, de la FAPEL, de la Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures, amb Ramon Homs, de l'Associació Europea d'Educació Diferenciada, i amb Miquel Mateu, de l'Escola Cristiana de Catalunya. Ara tenim la notícia curiosa que ens presenta el Rafa Sanahuja per respirar una mica en aquest debat educatiu tan intens. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui, arran dels darrers moviments sobre el tema, tornem a tenir el sistema educatiu sobre la taula del mirador. I com ja esteu comentant coses molt serioses, jo us porto una cosa una mica diferent. No sé si recordeu un llibre que es va publicar al 2001, que va tenir prou volada, ja ha plogut, per cert, titulat Antologia del disbarat, i que bàsicament es dedicava a recollir respostes incorrectes d'exàmens de tota mena. Doncs això, avui, en la notícia curiosa, respostes incorrectes. Recordem que són respostes reals donades per alumnes en exàmens. Us dono algunes. Per exemple, països productors de mel. I van respondre la granja San Francisco. Derivats de la llet. La vaca, per suposat. El temps barroc. Contestaven que era un estil de cases fetes de fang. Comentar alguna cosa del 2 de maig. I l'alumne respon de quin any. Clar, necessita més dades. Un pediatre? Doncs un metge de peus. Moviments del cor? El cor sempre està en moviment, contesta l'alumne. Només està parat en els cadàvers. Ave César, morituri te salutan. Una traducció del latí que van traduir com les aus de César van morir per falta de salut. Mahoma, qui és Mahoma? I contesten que va néixer a la Meca als 5 anys. No està malament. Animals polars? Doncs mira, l'osa major i l'osa menor. Un quadre de Velázquez? Doncs les mellizas, aquesta és molt bona, les mellizas. Què és la hipotenusa? Doncs el que està entre els dos paletos, molt bé. La mèdula espinal, i contesten que és un tub de 10 a 12 metres on deien els antics que residia l'ànima. Erasmo de Rotterdam, doncs mira, el asno de Rotterdam és l'escultura d'un burro cèlebre que està en Amberes, contestava l'alumne. I atenció a aquesta, qui va ser Aníbal? Va ser un jefe cartilaginoso, molt bona. I termino, una darrera només, amb un exercici d'antònims que és genial. Els donaven una paraula i els nens, els alumnes, havien d'escriure la seva contrària. Doncs mira, frío, i contesta, calor. Alto, i contesta, bajo. Bonito, doncs, feo. I día, i contesta l'alumne, Carrefour. Molt bé. Gran antònim de dia és Carrefour. Ai, Ignasi, quines coses, quines coses ens trobem en l'educació.
Sí, sí, gràcies. De vegades el problema és que no només són aquests disbarats que fan gràcia, sinó que de vegades hi ha altres disbarats que preocupen. Bé, una bona qualitat del sistema educatiu precisament permet que això sí. No passi, o que passi al mínim possible. Ens queda un minut mal comptat. Alguna conclusió final sobre el que estem parlant? Esperança que es pugui garantir aquesta llibertat? Venen mals temps, què pensen?
Jo crec que l'administració no és impermeable a la situació. Jo crec que ha de triomfar el diàleg i el consens, per això estem, i una aplicació correcta de la LEC pot donar encara molt joc en el sistema.
Sí, jo estic igual que ell, És a dir, tenim esperança encara doncs, que tot això es pugui redreçar i que tinguem un diàleg franc i un diàleg fruitós, sobretot.
Sí, jo crec que sense els centres no es pot vestir un sistema educatiu de qualitat i, per tant, se'ls ha d'escoltar. i evidentment les famílies que són les primeres interessades en l'educació dels seus fills, doncs també han de tenir la paraula, no? I esperem que així ho faci l'administració a l'hora d'escoltar-les.
Efectivament, i veurem què passa, el que afecta vostè concretament, senyor Homs, amb les escoles concertades i la possible retirada de concerts.
Són professors i són famílies igual que les altres.
I tant, i tant.
En tot cas, els que són discriminats són ells.
Sí, sí. Efectivament.
Veurem què passa al final. Gràcies, senyors, no hi ha temps per més. Ramon Homs, Joan Manuel Prats i Miquel Mateo. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies. Gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui. De l'Evangeli de Marc.